La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
Gairebé 7 minuts que passen de les 4 de la tarda.
Un militar no puede ausentarse sin avisar, y muchísimo menos si es el responsable de seguridad del arsenal militar de Ferrol.
Claro, pero mientras no haya indicios de criminalidad.
¿Y quién le ha dicho que no los hay?
Bueno, seguro que parece un caso interesante, ya verás.
He escrito desde una sola novela, ¿eh?
Laureano Sedes.
Completamente solo desde que asesinaron a mi hijo.
¿Le han asesinado a su hijo?
Hace casi 20 años. Lo mataron a sangre fría y va a volver a pasar.
¿Perdón?
L'assassinat de l'alcaldessa de la localitat gallega de Cedeira és el punt de partida del gran èxit de Movistar Plus Rapa, una sèrie que va estrenar la seva primera temporada el 19 de maig del 2022 i que tot just fa 5 dies que han estrenat la seva segona. Protagonitzada per l'actriu Mònica López i l'actor Javier Cámara, aquest thriller criminal de Pepe Coira i Fran Araujo ens apropa a una trama policíaca on els seus personatges treballen dia i nit per descobrir qui està al darrere del misteriós assassinat de l'alcaldessa de Cedeira i on res és el que sembla. Rapa és tensió, és misteri, és emoció i és intensitat. És per tot plegat que avui a la Caravana hem convidat a una de les seves màximes protagonistes, com l'actriu Mònica López, amb qui descobrirem tots els detalls de la segona temporada de la sèrie i amb qui farem també un repàs de la seva carrera com a actriu. Mònica López, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Què tal?
Mònica, de seguida parlem d'aquesta segona temporada de Rapa. Abans, però, faig un viatge cap al passat, eh?
Sí.
Què significa per tu ser actriu? O va ser totalment vocacional a l'hora de dedicar-t'hi?
Ai, he de rebobinar molt. Sí, sóc la típica nena cursi que de petita a Canàries no hi havia molt teatre i tampoc és que anés molt al cine, però veia la tele i veia aquestes actrius i pensava que divertit ha de ser això de disfressar-se i fer d'algú que no ets tu. I sí, des de molt petita, a casa meva no hi havia ningú que s'hagués dedicat, o sigui que era algú com no sé per què, em va venir. Jo vull ser actriu i vaig tenir la gran sort que els meus pares em van recolzar. I quan vaig començar a mirar, que en aquella època no hi havia internet ni res, però bueno, em vaig informar a Madrid, Barcelona, em van dir que a Barcelona hi havia una molt bona escola, Institut del Teatre, i vaig decidir venir aquí a aprendre català i aquí estic.
Diguem-ho això perquè m'agrada molt que comencessis per aquí, perquè molt poca gent sap que ets de Canàries. Trobo jo, molta gent...
Bueno, a totes les entrevistes ho dic, però clar, que no en faig moltes.
No, però molta gent creu que ets catalana.
Sí, perquè vaig fer immersió lingüística total, però no, jo vaig... La passada vaig venir molt jove, vaig venir amb 17, i ja porto aquí més de mitja vida, amb la qual ara ja... A Madrid em diuen, cuidado con este acento catalán que tienes. I digo, ja, catalán.
Tens el corazón partido, que en diuen, o no? Entre Canàries i Barcelona.
No, tinc molt clar d'on vinc i tinc molt clar on visc.
Com recordes, però, les teves primeres passes professionals en aquest món, en el món de la interpretació?
Molt tímides, molt insegures. No tenia clar si em podia dedicar a això, perquè no hi havia tanta feina com ara, no hi havia tanta gent tampoc com ara treballant, però, i a més, els primers anys em presentava càstings de pel·lícules de tal, i no m'agafaven, i pensava, no serveixes. Però de seguida vaig començar amb un musical que es deia Línia Roja al Condal, i ja no vaig parar, amb la qual jo sempre penso que sóc una impostora, mai seré l'actriu que vull ser, però en canvi, si continuo treballant, és que algú estarà bé.
Has patit el síndrome d'impostora o no?
Sí. Però jo crec que qualsevol persona mínimament honesta se sent impostor perquè mai arribes al que vols. És impossible. Si vols créixer, sempre et quedes curt. I quan més consciència tens i més gran et fas, més sensació tens de que no ho fas bé o que ho haguessis pogut fer millor o que... No sé, el dubte que està tan menyspreat avui en dia, que tothom ha de ser tan segur, tan brillant i tan... Doncs jo sóc insegura. Abans m'avergonyia i demanava molt perdó i ara me n'he adonat que potser és una virtut, perquè el dubte sempre et fa preguntar-te i anar més enllà o no. No anar més enllà, potser no, però sí intentar-ho almenys.
Clar, si fem un viatge aquest que estem fent per la teva trajectòria professional, és veritat que t'hem vist en el teatre, però també t'hem vist en cinema, en televisió, interpretant sèries. On gaudeix més Mònica López com a actriu?
Jo, no, teatre.
Teatre, el directe prima sempre.
No només perquè siguem directe, sinó perquè ets molt més amo de la teva feina. Quan fas tele i televisió... Ai, tele i televisió, tele i cine... ets, un, ets, ets com una peça, no?, allà dintre. I, en canvi, en el teatre ets... Primer, una cosa fantàstica. Tens temps per equivocar-te en els assajos i aprofundir molt més. Mm-hmm. I l'altre és més sal i en de 0 a 1000 dalo todo. Jo admiro moltíssim els actors que ho saben fer. A mi em costa molt. Jo et confesso que fins ara, que he fet poc audiovisual, vaig a Marca i dic la frase. Poques vegades he volat, realment, de dir no sóc jo, m'explota el cap, què estic fent? Surten coses que no m'hagués imaginat, surten coses que no he decidit jo, però que són millors que les que hagués decidit jo. I això amb tele i cine no m'han passat mai.
Em plantejaves abans dubtes, em deies que havies passat per èpoques que pensaves, hosti, no serveixo, per èpoques del síndrome impostora. I has superat tot això?
No.
Segueix, eh?
Jo crec que no acabarà mai.
Un no supera mai les seves pors?
Potser canvien les pors. Sí, no sé si són pors, són... No sé. Jo crec que no. L'altre dia un dels actors de rap, que és molt jove i està estupendo, em va deixar un missatge de veu al WhatsApp dient és que em veig i no em suporto. I jo l'únic que em va sortir per animar-lo va dir, pues serà sempre així, acostuma't.
Tu no et veus?
Jo em veig poc, però rapa 1 i rapa 2 els he vist, sí. Sí. Però et confesso que he fet altres coses que no he vist.
Clar, si parlem de teatre, Mònica, t'ho he de preguntar perquè el teu personatge em va fascinar i aterrir a la vegada, i parlo de l'obra de teatre, de què parlem mentre no parlem de tota aquesta merda de la calòrica, que es va convertir en un èxit indiscutible de crítica i de públic. Què va significar allò per tu?
Primer, una alegria immensa, perquè jo coneixia l'Isra Solà, que és el director, d'haver sigut ajudant de direcció de diverses obres que jo havia fet amb diversos directors, amb el Miguel de l'Arco i el Josep Maria Mestres. I, clar, al saber que ell tenia una companyia, havia anat a veure els ocells, uh-huh, i diverses. Clar, em vaig convertir immediatament en una fan de la companyia. I quan l'Isra em truca per dir-me som la companyia, però és la primera vegada que volem agafar algú de fora, clar... Era com una companyia que em torna boja, que sóc fan, em demana a mi, i ells són còmics, jo he fet poca comèdia, considero que sóc una actriu, que em costa molt fer comèdia, que em cridessin ja em va semblar un regal dels déus. Assajar amb ells va ser la cosa més divertida del món mundial, no només perquè siguin divertits, sinó perquè no saps com curren, o sigui, són uns currantes, que la musa m'encuentre treballant, saps? Ja, són fet, tan bons perquè treballen molt.
Els van tenir aquí parlant de què parlem de tota aquesta merda, els van tenir aquí parlant dels ocells...
Són meravellosos.
Són meravellosos.
I ja després, fer funcions amb ells, és com una família, hem vingut a casa, jo he anat al seu estudi, al taller que tenen a Hospitalet... He sigut molt feliç amb ells.
T'ho preguntava perquè en aquesta obra de teatre, en el de què parlem mentre no parlem de tota aquesta merda, passava una cosa molt curiosa que jo sempre tenia el dubte, però això com ho viu Mònica López? Que és que tu interpretaves un personatge molt populista.
Molt.
Però molt populista.
I negacionista.
El canvi climàtic. I feixista, sí, i tant. I la gent...
M'aplaudia el monòleg de 12 minuts.
Exacte.
Perquè el Joan Llago escriu tan bé...
Que li compres tot, eh?
No és que li compris tot, és molt perillós, eh? La funció realment parla d'això, parla del populisme i parla de com... Bueno, i com nosaltres mateixos no fem res. Mm-hmm. I escoltem aquesta gent, i com diu tres coses que més o menys ens sonen, no aprofundim perquè la gent ja no està acostumada a parar l'orella, i m'aplaudien el monòleg perquè era molt resultant, però si tu et paraves a escoltar aquell monòleg, aquesta senyora era una Ayuso. Amb la qual era molt preocupant. Sí, jo cada cop, quan aplaudien, em girava, perquè al final acabava el monòleg i em girava d'esquenes, mm-hmm, perquè entressin els títols de crèdit que sortien en pantalla, i tenia ganes de dir, què us passa? De tornar-me a girar i parlar jo com a Mònica, de dir, però heu escoltat de veritat el que acabo de dir? Brutal. Però bueno, és interessant, eh?
Ara hi torno al món del teatre, eh? Però arran de tot plegat, et fa por l'auge de l'extrema dreta al país?
Moltíssim, al món. Al món. Em va fer molta por... Bueno, lo de Trump no té nom, lo del Bolsonaro, lo del... Ara no sé com es diu l'hongarès, el...
Víctor Orbán.
Orbán. És terrible. Però què ens esperem? Estem abraçant, com si fos l'únic sistema possible, el capitalisme neoliberal, i ens hem tornat idiotes, no pensem? O sigui, estem tots amb els nostres iPhones, els que podem comprar-nos, i els que no poden, somiant amb tenir-los, i no sortim al carrer a protestar per la sanitat, quan continuen privatitzant-ho tot, no sortim al carrer per la cultura, no sortim al carrer per l'educació, que són les tres potes d'una societat decent. Amb la qual ens hem tornat una societat indecent, que permetem això i que molta gent vota aquests energúmens. I bueno, quan te n'enteres que immigrants, obrers, voten a Vox, bueno, així no es va. Ens han guanyat la guerra fa molt de temps.
Aquest ha de ser el paper del teatre, posar-nos un mirall al davant i dir, però què estem fent?
Jo ho necessito. Estic farta del teatre i del cinema només d'entreteniment. Evidentment que ha d'existir la cultura d'entreteniment, però ara tot és d'entreteniment o publicitat. I estic farta, perquè tinc la sensació que està baixant moltíssim el nivell d'escolta i de comprensió del públic i de... Ai, com es diu? De reclamar, de pensar. La gent no vol pensar. Ai, no, és que la vida és molt dura. Coño, la vida és molt dura. Jo... És molt millor pensar que no pensar. És avorrit no pensar. Per què? Per comprar? Per irte al centre comercial o passejar-te per Barcelona i comprar? Això realment és la vida apassionant que volem tenir, la vida que ens omple? No. Doncs, evidentment que el teatre ha de ser un mirall i espero i desitjo que sigui un mirall com el que feia Vallenclan, com es deia los... ai, no sé parlar, perdoneu-me.
No, jo és que penso en Vallenclan i de seguida em ve història una escalera al cap. Allò és això, coses de batxiller.
Bueno, però com es deia aquella figura de que és un espejo que...
La, sí,
deformador.
Sí.
Bueno, pues això. Ah, Dios mío, com este... Veus? Fa això ens ràbia, passa d'estar tota l'estona amb el mòbil, ja no sabem pensar.
L'esperpento.
Esperpento, gràcies. Pues el teatre hauria de ser això, hauria de ser això. I no vull semblar pedant, perquè no ho soc, perquè és que el teatre hauria de ser això. Teatro de la crueldad, teatro incòmodo, teatro que faci pensar la gent i que ens doni armes per pensar millor i defendre'ns d'aquests poders fàctics que ens destrossen la vida.
I creus que n'hi ha poc, d'aquest teatre?
Jo crec que molt poc, i a Barcelona fa molt de temps que res.
Em deies que et costa molt fer comèdia, però sí que és veritat que sempre t'hem vist en papers molt seriosos, però molt cínics alhora, també. No?
Ah, sí?
No?
Ai, home, l'últim que he fet, moltíssim.
Igual és perquè se m'ha quedat, eh?
Clar. Bueno, és que Amistades Peligroses, aquesta senyora, és un perill.
Ara hi anirem, també.
Però, a veure, la de... A mi el que em costava molt de què parlem és que el Isra em deia sempre... No, és que jo volem que empatitzi la gent amb tu. O sigui, no facis una filla de puta, fes una tia que diu tot això perquè s'ho creu. Per això té aquesta última escena amb el Xavi Francesc, que la tia se li descol·loca tot perquè se n'adona que totes les seves creences no són reals. Però ell volia que fos una tipa honesta dintre de la seva... no sé. Però abans havia fet papers cínics? No ho sé. Jo quan parles d'actors còmics, els envejo molt, perquè jo penso que els millors actors són els còmics. Un actor dramàtic li costa molt fer comèdia, però un actor còmic pot fer el que vulgui.
Sí?
Jo crec que sí.
Tinc
aquesta teoria. Me'n vindria molt de gust, però hauria de tenir un molt bon director, perquè a mi no... Soc molt, molt tímida i tinc masses o sigui, soc... Sempre vaig... No sé, em costa molt fer la comèdia, però m'encanta.
Clar, si parlem de la teva faceta com a actriu de teatre, ara ho dèiem, fins fa literalment 2 dies estaves al Teatre Lliure amb Les Amistats Perilloses. Com ha anat això? Quin balanç en fas?
Doncs molt bé.
Ha estat també un èxit de públic.
Ha estat un èxit de públic, sí. I bueno, és una funció molt interessant. Clar, estàvem cagats perquè tothom o ha vist la pel·lícula o no ho coneixia, i teníem com molts dubtes de pensar a veure si arribarà a la gent que ha vist la pel·li, no dirà, vaja, què volen fer aquí, i la gent que no ho havia vist, que se seguís la història bé. Però ha anat molt bé de públic, ha anat molt bé de crítica, la gent de peu aplaudint, bueno, l'última funció diumenge va ser preciosa, tothom de peu, i després la companyia era tan fabulosa, diré algo molt evident, perquè sempre hauria de ser així. Però moltes vegades estàs amb companyies que cadascú fa la seva, se'n va a casa i fa el seu paper i xau. Aquí tots érem molt conscients que havíem d'explicar junts la història. Ja sé que és el que sempre hauríem de fer, però a vegades es produeix, a vegades no. I aquí ha sigut així. I jo crec que algú d'això es percebia des de la platea i per això ha agradat tant, també.
Hi haurà gira?
No.
Doncs és una pena.
Sí, és una pena, perquè... Sí, la veritat.
Abans et preguntava pel món del teatre, però pel teatre social, si se'n feia prou, si no se'n feia prou, etc. No? Però ja que parlem del teatre, com veus la situació del teatre? Hi va prou la gent als teatres?
Tinc la sensació que no, perquè molts teatres estan punxant. Però això no t'ho puc dir... He sentit campanes, he sentit... No, és que estan anant molt malament, a no sé quin teatre... Tenien 30 persones cada nit, i mira que l'obra està molt bé i ha tingut molt bones crítiques.
Clar, si filo prim, Mònica, ja pregunto si la gent jove va prou al teatre.
Home, depèn. Hi ha gent que sí, perquè tenen tradició a casa seva... I hi ha gent que no ha anat mai. I cada cop menys, clar, amb les redes socials, les plataformes, i tenim tanta informació que potser el teatre és com un dinosaure per a aquesta gent. No ho sé, no, la veritat és que no tinc dades.
Va, si ens centrem ara, si en el teu present, avui hem de parlar de Rapa, una sèrie que el 15 de juny va estrenar la seva segona temporada a la plataforma Movistar Plus, després de l'èxit de la primera. Com estan en aquests primers dies de gent que ja l'està veient, etcètera, etcètera? Perquè em sembla que té una crítica brutal.
Brutal. Jo, la veritat és que jo mai penso en el resultat. Jo faig la meva feina i no sóc d'aquests actors que sempre estan mirant el share i com ha anat i no sé què. Però el que ha sigut molt guai... Sempre penses, després de l'èxit tan espaterrant d'una primera temporada, normalment la segona sempre fa com un... Bueno, és la segunda parte. Però estem molt sorpresos perquè tant la premsa a Madrid, que vam anar l'altre dia, que vam estar tot el dia fent entrevistes, com després a Ferrol, que la vam anar a presentar presencialment... I com ara, amics meus que em truquen, que ja l'han vista sencera, hi ha quòrum en dir que és millor que la primera, que jo no ho sé veure.
Doncs la primera
perquè
és boníssima.
Perquè a mi la primera, lo de Cedeira, aquesta història rural, la Norma Muiños con su madre en la casa, tota la història de l'alcaldessa i la cosa política, a mi m'encanta. I ara ens centrem només a Ferrol. A més, passava una altra cosa diferent en la primera i la segona, i és que la primera hi havia una cosa que a mi em semblava superbona idea, i és que si eres llest des del final del primer capítol, i si no eres tan llest des del principi del segon, tu ja sabies qui era l'assassí.
Sí. I, aleshores, no perdia l'emoció, eh?
No perdia l'emoció, i l'espectador sabia més que nosaltres, i jo crec que això li donava com una tensió de... Veia com ens equivocàvem. O sigui, l'espectador estava actiu. Ara no. Ara, la segona temporada, són dos casos. El Javier Cámara porta un, que és aquest cas que està a punt de prescriure. I jo porto tot el temazo d'Arsenal de Ferrol.
Ara en parlarem.
Món masculí.
Uau.
I molt fort. I en un moment donat, les trames s'uneixen. I l'espectador està com nosaltres. No sabrà fins quasi el cinquè, sisè, qui ha sigut ni un cas ni l'altre. Amb la qual és més convencional la trama, però, en canvi, potser és més espectacular i més americana... pels uniformes del mònec de l'exèrcit... No sé per què, però t'ho juro que és bastant general que tothom diu, però si és millor la segona, però si és millor la segona, m'ha enganxat més, té més ritme... No sé dir-ho, jo no sé veure-ho.
Va, comencem a desgranar una mica aquesta segona temporada. El primer que t'he de preguntar sí o sí és, clar, has treballat per segona vegada amb Javier Cámara. Com és treballar amb Javier Cámara?
Què t'he de dir? Un maestro. Home, jo em trobo amb 53 anys, primera sèrie protagonista en mi vida en una plataforma potente.
És fort, això, eh?
Sí, però bueno, me pilla mayor, con lo cual tampoco me emociono tanto y sé la realitat, Jo sé com és la vida i m'emociona, ho agraeixo molt, però bueno, todo bien, va. Però clar, trobes amb una persona com el Javier Cámara al costat, que a part de ser encantador, divertit, i que porta com 30 anys treballant en això, i que a sobre és supergenerós, i cada cop que et veu perduda, et recolza i et diu trucs. Trucs com... tan simple com respira. Mònica, tranquil·la, respira. No estàs respirant? Estàs tot aquí a dalt. Respira. I només això, tu saps la calma, la confiança... brutal. Vam tenir la gran sort, sobretot, que ens vam caure bé des del principi, va haver química. A la primera temporada tenim aquesta
nota,
història...
Eh?
Sí, es nota?
Sí, home, traspassa.
Que guai, que guai. Això fa molta emoció que es noti. I lo guapo és això, no? Una cosa que a mi m'agrada molt dels guions és que no ens han inventat una història sentimental. A la primera temporada potser pot semblar que primer ens caiem fatal,
exacte,
després ens necessitem i al final ens caiem bé, però sempre hi ha com un núvol
una iai,
de podria passar alguna cosa, I van decidir que no passés res, que a mi em sembla genial, que no m'inventin una història sentimental perquè totes les sèries tenen que haver una història. Per què?
Està molt bé, eh?
I la segona temporada, no vull desvetllar-ho, però sí que continua amb aquest to. I crec que és una molt bona idea, perquè no sigui més convencional.
Ara que m'ho deies, m'arriba una sèrie d'èxit amb 53 anys. 53 anys?
Bueno, ara tinc 54.
54 anys, va. És ser gran per al món de la interpretació?
Per una dona, sí. És així. És així. Los hombres os volveis muy atractivos y las dones ens arruguem i som poc desitjables.
És bèstia, això, eh?
És molt bèstia i continua passant. Però, bueno, a mi no.
Tu t'ha passat a la inversa, una mica.
A mi m'ha passat una mica a la inversa, sí. I jo, clar, jo et confesso que quan veig... Clar, jo també veig anuncis, jo també veig... La veritat és que no tinc redes socials, però veig els anuncis, veig la gent, veig com em miren pel carrer. I quan em veig a la sèrie Rapa, quan em veig de lluny, digo, oi, me mantengo bastante bien. Quan tinc un primer plano, em pego un susto. I penso, per què, si jo veiés aquest mateix plano d'un actor de la meva edat, pensaria que atractiu? I de mi penso... que vella estàs. És cultural, encara... Bueno, clar, jo...
És patriarcat.
Vinc d'una època que pensàvem així i encara no m'he acostumat a pensar al contrari, de pensar, bueno, i què? L'arruga és vella. Cada arruga meva té una història i què passa? I jo tinc claríssim que no m'operaré. Bueno, nunca digas nunca jamás. Però penso que si no m'opero, igual acabo fent totes les iaies del cinema perquè tothom s'haurà operat i només quedarà una actriu sense operar. És broma, és broma. Però vull dir... Sí, clar, que és difícil.
A què creus que és degut que tu precisament t'hagi passat a la inversa?
No tinc ni idea. Potser per cobrir aquest 0,0001% per a que ells poden dir, oh, sí que contractem a dones madures. No ho sé per què. Però...
Hi ha el treball constant, també, no?
Sí, però jo conec... És que jo conec el món real. I hi ha molta gent que treballa molt i no li passa. I els meus amics íntims, que van tenir èpoques brutals fa 10 anys i que eren famosíssims, ara no els truca ningú. Per això jo sé que el que m'està passant. Disfruteu, perquè s'acabarà.
Et fotia, Mònica? Parlant en plata, eh? Et fotia ser l'eterna secundària?
No, gens. De fet, tinc problemes amb ser protagonista.
Per què?
Perquè no m'agrada la cobertura, no m'agrada fer entrevistes, no m'agrada que la gent em reconegui, no m'agrada... Penso que s'aprèn molt més fent un secundari. Home, jo he après molt, fent dues temporades de Rapa, però vulguis que no. Mira, una altra cosa que em deia Javier quan estàvem treballant, perquè vegis quin bon company i que guai el que em deia. Jo sóc molt exigent i hi havia dies que feia una seqüència, ja saps com és la tele, vas a pam, 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 i... Hi havia molts dies que sortia molt disgustada per la meva feina, no estava contenta. I Javier em deia, Mònica, relájate. Tienes 17 seqüències més hoy. Si aquesta no t'ha sortit bé, tens 16 per arreglar-ho. I quan ets secundari, no pots fer això. Tu arribes un dia i has de donar el 1000%, perquè igual tens 4 sessions en 2 mesos i no coneixes a l'equip, estàs més nerviós, el director igual no dirigeix tant, o sigui, vull dir, s'aprèn molt sent secundari. I la veritat és que estar a l'ombra és com o ser solista o cantar en el coro. A mi cantar en el coro m'ha encantat sempre, vull dir, no tinc cap necessitat de... Però, ara que m'ha arribat, penso disfrutar-ho i aprendre a fer entrevistes sense posar-me nerviosa i no dir xurrades o jo què sé, o fer-me una foto a Madrid per Movistar i no estar demanant perdó, sinó posar-me un vestit i dir, vale, esto es venderse, vamos a vendernos. Però que m'agradi, no m'agrada gens. De fet, estem fent tota la... Perdó.
No.
Estem fent tota la promoció, Javier i jo, tant de la primera temporada com la de la segona, i jo tinc la sensació, ara m'ho diràs tu que has vist la primera, que és supercoral.
Ho és.
Rapa 1.
Sí.
I Rapa 2, encara més. Hi ha moltíssims actors. Que només fem la promoció, Javier i jo, que la faci Javier, ho entenc, perquè tiene tirón mediàtico, però que la fem els dos, penso que és molt jeràrquic i no té sentit, perquè el secret d'aquesta sèrie és Galícia i els actors gallecs que surten. Per què ningú els truca? Perquè és un món absolutament al revés del que hauria de ser.
Em fa la sensació, Mònica... M'encanten aquestes entrevistes en què feu sortir del guió completament. Em fa la sensació...
Perdó.
Que no, no, no. Que no t'ho acabes de creure mai. És a dir, ara em deies... Jo entenc que els mitjans criïn a Javier Cámara, perquè, clar, és un Javier Cámara. Collons, i tu ets Mónica López.
Hombre, no, però a mi no me conoce nadie. A mi la gent pel carrer em diu Marta Pérez, Imma López...
De veritat.
I m'encanta, perquè tu saps la falta de llibertat... O sea, la gente famosa no cobra lo suficiente per la falta de llibertat que tienen en la vida. O sea, el pobre Javier Cámara, que és simpatiquíssim, mm-hmm, i sempre es fa selfies amb tothom, sí, i va a totes les entrevistes i tracta tothom igual, jo no podria suportar això. O sigui, tu te'n vas a un restaurant i t'has de fer la foto amb el cuiner, amb els cambrers, amb tot el, tot els, la gent que està dinant al restaurant, amb un somriure, estàs sempre de bon humor. Jo? O sigui, no hi ha diners que et paguin aquesta manca de llibertat? L'anonimat és una riquesa. Jo puc equivocar-me, jo puc sortir pel carrer, jo puc fer coses que el Javier, la Carmen Machi, la gent molt famosa no pot fer. I, no, i jo no els envejo. I el Javier ho sap, li he dit mil vegades.
Si parlem de rapa, vull posar en valor una cosa, perquè ara fora d'antena li deia a la Mònica, he vist la primera temporada amb tota una nit de lo que em va enganxar, a part de que aquí hem de mirar moltíssimes coses i has d'anar també molt ràpid, eh? Però vull posar un valor. Quant de temps heu trigat en gravar tota la segona temporada?
Ara t'ho dic, setembre, octubre, novembre, desembre. Quasi 4 mesos. 3 mesos i 4 setmanes.
Dic perquè vist així sí que és injust que jo miri tots els capítols en una sola nit.
És que no ho hauríem de fer. Però tu ho has de fer per la teva feina.
Sí.
Però la gent que ho fa a casa seva, jo m'he mirat la primera rapa i la segona rapa, m'he forçat a veure un capítol al dia. La temporada passada vaig aconseguir veure un capítol a la setmana, que em va costar, perquè tothom ja ho havia vist, i estaven tots els companys, t'has vist un capítol d'ara? Jo, no, vull disfrutar-ho, vull... I a més, com em costa veure'm...
I no em diguis què passarà. I no...
Però entens, no? Volia dir, no vull... I aquesta no he pogut. Aquesta vaig veure el primer capítol a l'estrena de Ferrol, que vam anar el 13, el dia... No, perdó, el dia 14 de juny. Mm-hmm. Després, el segon el vaig veure 2 dies després. Després, he vist un cada dia. Després vaig estar 2 dies sense veure res, perquè només em quedava el 6è, i vaig pensar, ai, si la veig... Perquè jo no ho veuré més. Jo ho veig un cop i ja no ho veig més. I vaig pensar, no vull que s'acabi, dic, va, el 6è, m'espero 2 dies i l'acabo de veure. I la veritat és que per primera vegada a la meva vida no és que m'agradi el que faig jo, sinó que m'ha agradat el que hem fet. I això per mi és molt, eh?
Clar, entenc, jo entenc que les plataformes van bé perquè han ajudat a donar molta feina a actors i actrius, eh? Hi ha directors, hi ha directores, etcètera. Però també és injust per aquesta part, perquè ens fa anar molt ràpid a l'hora de consumir un producte que ha tardat molt en fer-se?
Jo et confesso que no tinc plataformes. I una vegada vaig anar a Madrid, que no tenia ni tele, i una amiga meva em va deixar una tablet i em va dir, bueno, aquí almenys pots veure sèries. I em vaig ficar amb, com es diu, aquesta bat, el tio aquell que es converteix en un camell que està malalt de càncer... Breaking Bad.
Breaking Bad.
Breaking Bad. Mm-hmm. Tu saps com m'irritava a mi? Em semblava genial, eh? Vaig veure, ostres, una tablet. Oh, clar, soc superanalògica, eh? Hola! Veig el primer capítol i diu, però quina passada, això, tal... I a mi m'encanten els títols de crèdit. O sigui, jo després d'un capítol o una pel·lícula m'agrada com... estar una estona en silenci de lo que acabo de veure. No. O sigui, s'acaba i comença el 5, 4, 3 i ja et passen el segon perquè t'enganxis. És consumir. Estic farta del consum i en cultura és indecent. No pot ser. Deixarem de pensar, deixarem de tenir criteri, no pot ser. Hem de tenir paciència, hem de... Això, per exemple, del WhatsApp, doble velocitat per escoltar els missatges, el doble de ràpid. Però què ens està passant?
Estem mercantilitzant massa la cultura?
Sí, sens dubte. Sens dubte. I per això és cada cop pitjor la cultura. Fins i tot els transgressors són transgressors de pacotilla. Estem fent coses que els polacs havien fet fa 70 anys, com si fos, estem descobrint la sopa d'all. És tot mentida. Estem idiotitzats, infantilitzats, aburgesats. Sí, és molt perillós.
És curiós, perquè si et dic, estem mercantilitzant massa la cultura, em dius que sí, i si et pregunto, la cultura rep les ajudes que hauria de rebre, segur que em dius no.
No.
Per tant, la balança no està gens compensada.
No està gens compensada. només quan saben que serà un productor útil per a... Bueno, que se va a ganar dinero, els musicals i coses així, que estan molt bé, eh? A mi m'encanten els musicals, però vull dir... És que és un poco edad media, eh? Mm.
Ara em deies que Rapa l'heu pogut estrenar a Ferrol. Com ha estat tot el rodatge a Ferrol?
Fantàstic. És que a mi... Bueno...
Clar, és que has pogut entrar a un lloc que em sembla que ni els mateixos habitants de Ferrol hi han entrat mai.
Això ha sigut molt emocionant.
Que és a l'Arsenal.
Sí. Hi ha un dia, quan veieu la sèrie, hi ha un moment en què aquesta, la guàrdia, la sergent, que faig jo el paper, mm-hmm. entra a l'Arsenal amb un ordre de registre amb una actriu que fa de jutgessa, mm-hmm. Togado. I ella
es
és,
el
ella és de Ferrol. Exacte, sí. Aquesta tia. Yolanda Muñoz. Quan vam entrar... És un mur... És que Ferrol està tancada al mar per un mur blanc mm-hmm. i darrere està l'Arsenal, amb la qual l'Arsenal tanca el mar a la ciutat. I quan ella va passar per aquesta porta, la miro i estava, li sortien llàgrimes. Sí? Diu, Yolanda, què te passa? Què te passa? Que és la primera vegada que cruzo este muro. Ara, el comandante de l'Arsenal s'ha emprenyat una mica perquè ho estem dient molt a les entrevistes i ell diu, no, home, però si l'Arsenal està abierto a todo el mundo. Home, si demanes hora, pots fer una visita, sí, pots entrar, però clar, la pots veure com un turista. Mm. Però la gent de Ferrol realment està amagada. Però és que Ferrol és una ciutat fascinant, és una ciutat esquizofrènica, és una ciutat dividida entre els militars i la religió i els moviments sindicalistes dels astilleros importantíssims que va haver allà. Van desmantelar els astilleros fa 20 anys i han abandonat tots els successius governs, han abandonat aquesta ciutat a la seva sort. En el qual és una ciutat que s'està caient a trossos. La gran pena és que els moviments sindicalistes també han perdut la seva potència, perquè, clar, ja no hi ha gent treballant allà. Bueno, sí que encara estan a Avantia, però, clar, tu quan et passeges per Europa, per Espanya... Te'n vas a Santiago de Compostela, que jo havia estat feia 1000 anys fent gires de teatre i era una ciutat màgica. I de cop tornes ara i s'ha convertit com Barcelona en un parc temàtic per turistes, on el carrer San Pedro, que és l'entrada del Camino Inglés a la catedral, està ple d'espanyolitos con banderas d'Espanya diciendo yo soy español, español, español. Anant cap al Camino de Santiago o la Rambla. I de cop arribes a Ferrol i estan les botigues de fa 30 anys. Dius, la vida aquí és molt més real que en aquests centres comercials a l'aire lliure que hem convertit totes les ciutats i ens pensem que això és el progrés. És veritat que no li desitjo això a cap ciutat perquè hi ha molta... La gent jove a Ferrol se'n van a Narón, se'n van a Corunya perquè no tenen futur. Però jo li desitjo a Ferrol que la rescatin, però no de la manera que es pensa la gent que és rescatar una ciutat, que és convertir-la en una ciutat turística per idiotes.
Deixa'm preguntar-te també pel teu personatge, que és la Maite, una guàrdia civil. Com va ser per tu, per primera vegada, posar-te en la pell d'una guàrdia civil?
Bueno, és que m'estic especialitzant.
Ha de ser complicat, eh?
És que és la cinquena vegada que faig de guàrdia civil.
Uau, ara no en comptava tantes, però si n'havies fet...
La película Que Dios nos perdone de Rodrigo Sorogoyen, en Antidisturbios hago de asuntos internos, o sigui, és la cinquena vegada, i abans havia fet Intacto, que feia de policia. No sé, deu tenir algú molt masculí que es pensen que ho puc fer. La veritat és que el director de Rapa, que era el mateix de Hierro, i jo crec sempre que m'ha sortit Hierro perquè em van matar el quart capítol de... M'han donat Rapa perquè em van matar el quart capítol de Hierro. Ell sempre va insistir molt en que volia una guàrdia civil empàtica, que escoltés, que fos molt normal, que no queria una tipa masculina que tal... El que passa que aquí és molt divertit perquè em fico en aquest món tan masculí que és de l'Arsenal, mm-hmm. però és molt guai perquè jo estic intentant comprendre i ells em posen pals a les rodes tota l'estona perquè no pugui investigar. Amb la qual es nota molt la diferència entre la testosterona militar i aquesta dona, sergent de la Guàrdia Civil, que intenta fer la seva feina i no la deixen. Però difícil, no. Els guions estan tan ben escrits que si fas el que diu i ets una persona, com és qualsevol Guàrdia Civil, home o dona, Vam tenir assessoria, això és veritat, amb guàrdies civils d'allà, amb la qual les coses tècniques me les van explicar, però no, difícil no. És que és com qualsevol, si fas de metge, si fas de psicòleg, t'informes i fas.
Tinc la sensació, per com parles, si no m'equivoco, en anglès, actuar és play to, no? En francès no me'n recordaré, jouer. Però és jugar, exacte. Que jugues a l'hora d'interpretar. És molt així?
Hauria de ser-ho. Jo
però
et confesso que em costa.
Així?
Jo vull que sigui així, però et confesso que em poso tan nerviosa i sóc tan insegura que moltes vegades amb prou feines vaig a Marca i dic la frase. Però em paguen per això. I si amb ofici puc dissimular i no se n'adonen gaire que només estic fent això, doncs pues apa, feina feta. Però jo crec que sí, que tots els actors hauríem d'aspirar a això, d'anar a jugar.
Si no t'ho pregunto, em moro aquí mateix. Però tu tens la sensació que no dones gens la imatge d'inseguretat mai?
Ui, pregunta als meus companys d'assajos. Pregunta a la Calòrica com van ser els meus assajos, aquests 12 minuts de monòleg.
O sigui, faré, que el tindrem aquí setembre.
Que guai, amb el nou espectacle, que guai. Pregunta'ls. M'estimen molt i m'ho han perdonat tot, però perquè sóc bona gent. Però els primers... O sigui, jo no em vaig saber aquell monòleg fins 2 setmanes abans d'estrenar. Però mai l'Isra mai es va posar nerviós. Sempre estava així. Dice, no, tranquil·la, Mònica, ja sortirà, ja sortirà. I jo allí... No, no, sí, sóc molt insegura i els meus companys ho saben. I a la tele també. A la tele algun company ha estat algun dia de no saber ni dir la frase. Si ha d'arribar i... Acció! I jo... I no poder actuar perquè pensava, això que estic fent és molt dolent i no ho vull fer. Com ho faig? Com li dono la volta? Perquè no hi ha temps. És que moltes vegades no hi ha temps per res. Has d'anar, fer i dir adéu.
Ara que parlàvem de la Maite de Rapa, com evoluciona el personatge durant la segona temporada? És a dir, veurem la mateixa Maite que la primera?
Amb respecte a Tomàs, no, perquè així com la primera estaven amb aquest joc curiós, que es caien bé però es barallaven molt, ara és una mica... Clar, ha passat un any i mig i ella s'ha anat a viure a sobre d'ell. Ara són veïns. Llavors és una relació no com un matrimoni, però sí d'amics que es coneixen... Ell continua sent el mateix torracollons de sempre.
Tenim... Ho és molt, eh?
Sí, molt.
I ho sap fer molt bé, Javier Cámara.
Ho sap fer molt bé i a sobre cau bé. Sí. És que és molt fort, no sé com ho fa. Podria ser odiós, però cau molt bé. No, i llavors continuarem... El que sí que continua són aquells sopars de la nit de... Ell parlar-me del seu cas, jo parlar-li del meu i investigar junts a les nits els sopars. Però sí que ha canviat, sobretot per Maite, que ella se n'adonarà a la segona temporada... i serà d'Orillo, que és la cuidadora oficial del Tomàs. Tomàs, la seva malaltia ha avançat, cada cop tindrà més problemes de mobilitat, i ella ha de treballar, i se n'adona que... I llavors apareix un tercer personatge fantàstic, és un actor gallec meravellós, que es diu Darío Loureiro, que serà, a la segona temporada, pues, la tercera pota d'aquests dos. I serà pues, el cuidador que paga Maite perquè cuidi d'ell i establirà una relació amb el Tomàs meravellosa, perquè si nosaltres tenim química, ells dos ja no sé què, com es diu això. És molt divertida la relació entre aquests dos personatges.
Em parlaves de la tele ara. Sí. Et tornarem a veure a TV3?
Ai, això és una cosa que vaig dir una vegada de broma... I un periodista creient-se que em feia un favor va posar un titular com de...
L'hem vist molt,
apocalipsis.
Titular. Sí.
Però això no és just, perquè jo no ho vaig dir mai.
No?
No.
És incert que... Aviam, anem a arreglar-ho, això.
No ho vaig dir mai. Tinc la possibilitat...
Tu vas marxar malament de TV3?
No? No? Però vaig fer una entrevista via tal que vaig fer la broma de... No, no, i llavors vaig marxar, no sé quant, no sé què, no has treballat mai més a TV3? I jo vaig dir de broma, no, no m'han trucat mai més. Esa fue la broma. I, al cabo d'un rato, este chico, por cierto, que això no s'ha de fer, va agafar tot aquell article i el va reescriure com si fos seu. Jo aquest noi no el conec, no l'he vist mai, i aquest noi va fer l'entrevista com si m'hagués fet ell. I penso, què em va passar a mi? Trucar al diari... parlar amb ell, i de cop vaig pensar... Ui, en aquesta era de Twitter i de tal...
Ja va córrer.
Calla-te la boca, s'oblidarà. I crec que vaig fer bé. Però ara que em dones l'oportunitat, dic aquí a Ràdio Estel que jo mai vaig dir això. Vaig dir, de broma, no, no m'han trucat mai més. Que era veritat, no m'han trucat mai més. Era una ironia.
però no vaig dir mal rotllo, no sé què, tot allò que va dir aquest noi.
No tens xarxes socials precisament per això?
No, no tinc xarxes socials perquè m'interessen una merda. I quan veig els drames que passen per Twitter, penso, és que la gent és idiota, és una conversa de bar.
Sí, no entens, però hi entres.
No, no, no.
Val.
No, no, m'entero a la tele, quan diuen, no, perquè en Twitter, han dicho en Twitter, tal. I penso, de cop, és com una conversa de bar que li donen el valor d'una cosa com si fos certa. La gent és tonta. I luego a l'Instagram vaig en metro molt... Vaig en metro molt i en bus, perquè abans era una motera, i trobo molt a faltar la meva moto, però he intentat ser conseqüent amb allò de l'escalfament global, i ara no tinc moto, i vaig molt en metro i en bus, i tothom està al puto Instagram, i veig com la gent va passant el dit així, veient vídeos, i és que los miro i digo... Ens han guanyat... Tota l'estona penso, ens han guanyat la guerra, ens han guanyat la guerra, ens han idiotitzat. ¿Com vamos a protestar si la gent està entretenida 24/7? Tota l'estona, entretinguts, entretinguts, entretinguts. Clar, com hem de protestar fins que no ens passen coses grosses? És terrible, terrible.
M'agrada molt perquè ets molt clara amb el teu raonament i amb el que penses, inclús políticament, eh?
Tant de bo.
Això a vegades t'ha jugat a la contra o has pensat, hosti, no et signifiquis tant perquè...
No, jo no mai em callaré. Ara tinc una baralla tremenda perquè... Ho diré, no s'ha d'anar al hormiguero. No s'ha d'anar a l'hormiguero. Ese senyor blanquea el fascismo i blanquea gente impresentable. La gent de la cultura no podem anar a l'hormiguero. I he tingut grans baralles amb la productora i tal. Clar, a l'hormiguero a ese senyor li importa un pimiento que vaya yo, no. Jo me negué a ir i, claro, le importava un pimiento i no fui. Però el pobre Javier tuvo que ir. I Javier me dijo, es que hay que ir, Mónica, hay que ir. Ho veu en una sola sessió. 3 milions de persones. Digo, ¿y qué? Pues que ho veurà molta gent, la sèrie. Digo, pues potser d'igual que no ho vegin 3 milions més i tindrem un producte boníssim que veurà una mica menys de gent. Però és que no s'ha d'anar a aquests llocs. No s'ha d'anar. Per què no? Per ètica. Ai, perdó, ara m'estic emprenyant molt, però és que ho veig tan clar i veig que tot el món al meu voltant em mira com si jo fos la boja i penso, no estic boja, no s'ha d'anar a aquests llocs.
Ja, perquè no et sentis sol. El dia que deixin de convidar gent com Santiago Abascal, jo començaré a mirar l'hormiguero.
Bueno, jo no el veig mai, eh? Jo no el veig mai.
No, no l'he vist mai.
Sé el que fan.
No
sé el que fan.
Sigui com sigui, tens la sensació que aquests darrers anys s'ha viscut, i torno a l'inici de tot de la conversa, eh? El boom de Mònica López com a actriu?
Boom?
Que tens molta més feina que fa uns quants anys?
Sí. Però
que se't coneix més...
Tinc la sort que no se'm coneix. Venien senyores...
Ara més, sí.
...al lliure, que s'acabava la funció, em venien i feien... I com et dius? Com et dius? Mònica, no t'havia vist mai? Ai, que maco, que maco, que... Que maco, que maco, que a mi quan em diuen que maco en teatre tinc ganes de suïcidar-me, però bueno... No em coneixen. No em coneixen. I jo passejo per Madrid i no em coneix ningú. Em coneix la professió. La professió de Madrid em coneix, la professió de Galícia ara m'ha conegut, la professió de Barcelona evidentment que em coneix.
Per quina va, Rapa t'ha obert més portes?
Sí, sí. Aquesta pregunta sí que et puc dir que sí, sí.
I ho
has
notat, ja?
Em surten coses, sí, i crec que aquests pròxims anys, espero, podré escollir de tot el que m'arribi. De tota manera t'he de dir una cosa, he estat una mica boja, perquè jo quan m'arribava alguna cosa que no m'agradava, el missatge deia que no, eh? Jo sempre he dit que no quan no sentia que jo això no ho podia fer. Jo tinc la sensació que tu pots sortir en una pel·lícula... Això és la frase que li plagio a algú, eh? Però no sé qui va dir que un sempre pot fer de fatxa en una pel·li d'esquerres, però mai pot fer d'un tio d'esquerres en una pel·li fatxa. Vull dir, si jo veia que...
A mi hi ha gent que m'ha sorprès,
eh?
A mi hi ha gent que m'ha sorprès.
A mi també. A mi també. Però jo en això he intentat ser molt conseqüent i moltes vegades m'he equivocat i m'hauré equivocat i m'equivocaré. Però he intentat dir que no a coses que pensava no. Això jo no sé com defensar-ho moralment, artísticament, no ho vull fer, no ho vull fer. I no tenir res i dir, m'arrisco. I m'ha sortit bé algunes vegades, no tan bé altres, però és veritat que jo he escollit bastant. Però ara m'arriben més projectes, clar.
Ara poso el dit a la nafra, eh? El dit de, el món de la interpretació, el món de l'actuació, de l'audiovisual, si volem dir-li així, peca a vegades massa de progre?
No.
No, eh?
Eso lo dicen los fachas. No, no, no. Lo que som és uns pesats, perquè només sabem parlar de lo nostre, perquè hi ha molt egocentrisme, hi ha molt actor que només sap dir de lo que està fent, lo que ha doblat, lo que ha gravat, el paper que farà. Som molt pesats, molt endogàmics. Però no pequem de progre, és que mai es pot pecar de progre. Perquè l'altre lado se'ns menja.
Ja estàs a casa, eh?
Que bonic.
Aquesta és una cançó... Sempre als convidats els hi fem escollir una cançó i ens has triat aquesta. Per què?
No ho sé, però quan m'ho heu demanat, de seguida he pensat...
És preciosa, eh? Jo no la coneixia.
El Piano on Strings. És Henry Mancini. No és de la nostra època, la meva, ni de la teva, evidentment. És de la pel·lícula La Pantera Rosa. I no sé per què... És un tema que... Bueno, ara soy un poco engreída, pero creo que me describe, tío.
¿Sí?
Sí. Mira que és cursi, romàntica, i jo no sóc gaire romàntica, o no ho semblo. Però aquesta cançó m'agafa ganes de plorar, o de somiar, o de... És que em dona, no sé, em porta un... Mira, m'està poniendo supercursi.
No, et porta a somiar. T'ho agafo per aquí.
Sí.
Quins són els teus somnis en el món de la interpretació?
Viure tota la vida d'aquesta professió. No tinc somnis de vull fer això. Quan ens pregunteu quin és el teu paper de... No tinc cap. A mi... És que saps què em passa? Que a mi no m'interessen els personatges, m'interessen les històries. I jo, mentre pugui viure d'aquesta feina explicant bones històries durant tota la meva vida, ese és el mi sueño.
Te pregunto diferent, eh? Què és l'èxit per Mònica López? Mira, sembla que ens hem posat en un programa nocturn, eh? Sí o no? Què és l'èxit per Mònica López?
Ai, no tengo ni idea. Pues mantenir-se feliç amb els amics, amb la família, treballant. Per mi l'èxit no és el que sembla que és l'èxit avui en dia, que és triomfar en esas coses. Jo no tinc cap somni en anar als Oscars ni als Goyas. Pues no tinc cap somni en guanyar cap més. Cada cop que estic nominada a un premi penso, què dic? No semblar engreïda, no semblar massa discreta, agrair perquè s'ha d'agrair. No vull que em nominin mai més a cap premi. Estic farta dels premis. Vaig sentir, per favor, els oients, hi ha a YouTube un monòleg del Fernando Fernán Gómez, els Goya de l'any 2000 no sé què, que descriu perfectament el que jo penso dels premis. O sigui, ell ve a dir, dice, no sé para qué hacemos esto, porque solamente un 0,2% de los nominados se van a llevar un premio. Tendríamos que hacer la fiesta de los perdedores, porque hay un 98% de gente en esta sala hoy que va a perder. Pues això, no crec en els premis i és un tostón i és com una cosa importada d'Amèrica que en... sí, crea com... I és veritat, la gent li encanta veure'ls, però no sé, no sé.
Ah, em preguntava què és per tu l'èxit i em deies que si està amb els amics, amb la família, que si dedicar-te sempre al món de la interpretació, etc etc. Per tant, ja has arribat a l'èxit? Ho consideres així?
Ai, jo què sé, és que... Que bona pregunta, no lo sé.
Què vols que et digui, no?
Què vols que et digui? No, perquè sóc molt insatisfeta, és veritat, sempre vull més. Viatjar. Fa molts anys que no viatjo i vull viatjar, jo vull conèixer món, vull veure gent diferent, menjar diferent, però no turista, saps? I més sitios que siguin molt... Però clar, és que tot el món cada cop s'assembla més. No em sento una persona... Home, sí, ara mateix que estic a la ràdio parlant d'una sèrie que va ser un èxit, pues sí. Ara
que ja és un èxit.
Que ja és un èxit. Sí, sí, però jo sé que dentro de 6 meses com voy a estar, no lo sé. O sea, que l'èxit és de ida i vuelta, no?
Ara em deia, soc molt insatisfeta. A tu t'obsessiona la... No la professionalitat, la perfecció en el que fas? Ets molt perfeccionista?
Ho intento, però sé que mai arribo. Llavors, és molt frustrant, però almenys tinc com un... És que què vol dir la perfecció? Jo sóc massa obedient. El dia que em torni més gamberra seré millor actriu. Però estic educada d'aquesta manera i el meu caràcter és d'aquesta manera, que sóc puntual, sóc obedient. Quan un director em diu, has de fer això, per molt que jo sàpiga que no és això, li faig, perquè penso que li he de fer perquè és la seva versió d'això que estem fent. I després me'n vaig a casa molt frustrada, perquè penso, hòstia, sigues més gamberra, diverteix-te més. Perquè el que hem dit al principi de l'entrevista, no? L'art ha de ser incorrecte. Sí. I si som correctes, pues sempre arribem allà. I llavors la perfecció, no, jo crec que l'ideal és la imperfecció.
Per últim, va, Mònica, si et pregunto per futurs projectes, què em pots explicar?
Et puc explicar?
Sense fer-me allò que feu tots i totes. És que tinc moltes coses, però no puc dir res.
Pues jo t'ho dic tot.
Gràcies.
Fem tercera temporada de Rapa.
Sí? Sí. Està confirmada ja?
Confirmadíssim.
Bravo.
Sí.
Bravo.
Marxem a l'agost, perquè l'any passat ens vam posar tots malalts al desembre i han decidit, en lloc de fer setembre, octubre, novembre, desembre, farem agost, setembre, octubre, novembre. Supercontents. Javier ja ha llegit els primers tres capítols i diu que són
una
bomba.
Estan escrits, ja.
Els tres primers, sí, però jo no he vist res, Javier sí. I, bueno, estic comptant els dies enrere per tornar a Galícia, que som molt feliços allà. I després d'això, teatre, estic molt contenta, perquè m'ha sortit una cosa a Madrid, que jo sempre que he anat a Madrid ha sigut en produccions d'aquí, que anaven a Madrid. Però m'ha trucat una gent que no coneixia de res, un actor, que és director també, que es diu Fernando Soto, que farà la història d'una tipa molt interessant que es diu Carmen Díez de Rivera, que si no la coneixeu era un personatge fascinante de alta alcurnia aristocràtica de Madrid, que va acabar sent l'assessora d'Adolfo Suárez.
Sí.
I que va ser la que va aconseguir que Adolfo Suárez parlés amb el Carrillo i que va aconseguir que es legalitzés el Partit Comunista, però com és dona ningú la recorda. I és molt interessant i farem una obra de teatre sobre aquesta tipa.
Vindrà a Barcelona això?
No. Haureu de venir a Madrid.
Doncs anirem a Madrid.
Així viatgem tots.
Escolta'm, sí, anirem a Madrid. Mònica López, escolta'm, saps quan solen durar aquestes entrevistes? 30 minuts. Hem estat una hora.
Pues ho sento molt.
No, home, no.
Igual has sigut això molt
dir...
pesada.
No. Això només vol dir una cosa, que ha estat un plaer conversar i aprendre amb tu.
Per mi també m'ha agradat molt.
Mireu Rapa a Movistar Plus, que val molt la pena, de veritat. Mònica, un plaer, que vagi molt bé.